Hola, benvinguts i benvingudes a un altre episodi
de Casella de Isida.
He tingut un parament de malalties, però ja estem haciendo otra vegada.
Sí, el Nadal, és molt dur. Fa frescolet a València i no estem acostumats. Bueno, què tal? Casellers, caselleres, família, bonicos, re boniques, preciosos, guapérrims tots, com esteu? De categoria Tere.
Bueno, en este episodi anem a parlar del tipus de jugadors. Ja hem parlat anteriorment de com escollir un xoc.
Sí.
Hem parlat dels tipus d'interaccions que hi ha en el xoc i ara volem parlar-vos de quin tipus de jugadors sou. I en aquestes cosetes, per a tindre una orientació dels xocs que li poden anar al vostre grup, per a fer un regal, per a la vostra parella o per a la vostra família. Mm-hmm. Esto, donar-vos pistes i una invitació a conèixer-vos.
O a tu mateixa, no?
Exacte, a conèixer-vos.
I és que...
A vegades no separem a pensar aquestes coses, seduint-nos un poquet per les novetats, el hype, el tal, i... Escolta, potser a mi no m'agrada el tema bèl·lic i per què m'he de comprar l'últim de...
Wargame, que està de moda, correcte. Sí. És un poquet també com en les pel·lícules, no? Tu saps quin tipus de pel·lis o de sèries te molen i encara que tot el món posa bé la crítica a l'últim drama, jo què sé, romà, doncs val, a tu no te vaig a rotllo, saps? I per pel·lis ja saps que te mola American Pie, doncs ja està, tio, disfruta i passa bé.
Al gran, nosaltres hem fet així els deures i hem fet analytics.
Exacte. Exacte. Se'ls hem gastat una ferramenta que està per ahí online, que és de Quantic Foundry. Ara posarem el link i tot perquè podeu entrar, i bàsicament el que és una enquesta. Se'ls te va fent preguntes sobre el que t'agrada dels xocs, també quins són els teus xocs favorits, pots enllaçar-ho al teu compte de Boarding Geek, i després en tot això doncs, analitza, te va fent preguntes per analitzar-te típic de les enquestes i...
però on va...
Estàs un poquet per on va, mentre l'estàs fent, però bueno, que te dona, te fa reflexionar un poquet i
sí.
Te dona després una mena d'informe que, bueno, jo crec que anem a representar així els quatre eixos en els que es basa l'informe i anem a contar-vos el que ens a nosaltres.
I sabré si té el mateix, Primer, conflicte.
Ja anem a tope. En el nivell superior tenim una cosa que o t'agrada o t'encanta o la detestes, no? Jo crec que així n'hi ha poc terme mig.
Pot ser. Bueno, com tot és, depenent del moment, depenent en qui te pot haver una cosa o una altra.
Exacte,
a vegades a mi sí que m'haveix conflicte, competició, també depèn de quin xoc,
sí.
De quin xoc.
Jo n'hi ha vegades que m'haveix un drama iraní als Babel i la veritat és que no, que m'hagi posat ahí Star Wars i ahí
sí.
Paros a tope i conflicte doncs és una de les coses que depèn un poquet del teu humor, de com estiguis, de en qui estigues,
sí,
tu no ets el mateix en els teus amics que en tos pares, no ets el mateix en la teua parella que potser si tens molt de conflicte doncs al sofà. aleshores per això se modula.
Sí, exacte, conflicte. No sé si ho heu notat, però a nosaltres ens agraden molt els cooperatius. Esperar i van els tips, ens ha incitat dos, conflicte mínim.
Poquiniu. A mi m'ha sigut un 15%. Bueno, no és percentatge, en fons és un percentil, és a dir...
Sí, són percentils.
De tot el món que l'ha fet, doncs, en aquest cas estaria el que fa 15 de 100, si només l'haguem fet 100, però l'han fet més, no? L'han fet 15 de 100. I Carla, tu estàs en el... El percentil 1.
Number 1.
Que a no li agrada gens el conflicte. No sé.
M'agrada el conflicte directe. No m'agrada.
Te fa sentir mal.
Me fa sentir mal. És com que utilitzes els elements del xoc contra mi i jo d'utilitzar-los contra tu. Con lo que jo és, no sé, és guanyar, però és guanyar fent una jugada jo, no contra tu.
Vale, antes no. Jo crec que jo està clar, perquè després tinc una nota que és necessitar de guanyar i jo crec que dic, com això encaixa en el conflicte?
Sí, però tu pots jugar a un euro que la interacció, com van dir en el capítol, és una interacció directa en un mercat comú, sí, competim per recursos, n'hi ha una competició, però l'estratègia guanyadora que està abierta a llarg terme o que estic fent o en la meva mà els meus recursos i tal, estic fent-la per guanyar, però sense conflicte directe, sense dir, ara te vais a eso y te vais a... no sé, es que no me agrada.
Okay.
Eso no significa que una carga de sonido y vaya muerte a brutal telescopio.
No le con flipperas, esta es, pero les destrasan que olen, tú.
Bueno, vale, no le igual. Pues eso es Edith, que.
No, no, conflicte capa ella,
no me hará el conflicto, pero escolta, tampoco vais a avisarte que pases la mega lúpolis en el Carcassonne, se van a furtarte la
mega. Ok, perfecto, vale, de acuerdo.
Ese es el 1.
Este es
compatible. Pero yo tengo el 1.
Y este sería el principal atributo que valora, y después vienen atributos secundarios. Y en este Ace, este atributo secundario es la manipulación social.
¿Qué se entiende por manipulación social?
Bueno, yo creo que es un poker.
Pues un poker, cara de poker.
Cara de poker, intentar hacer que las altas pasen cosas. Por ejemplo, una clasiquísima es: tú imaginas que vas guañando la partida. Incluso en jocs euro on hi ha poca interacció directa, tu pots anar guanyant, i una manera de manipular socialment és intentar fer veure que a tu t'hi ha molt pitjor, sí, i que a un altre hi ha molt millor, perquè la gent es concentra en bloquejar l'altre i tu poder guanyar. Això és manipulació.
Sí, això ho fas molt. Recorda que era que me feies pensar que el bonanza, ai, pobret, mare meu, i després...
Això sí que, a mi això sí que mola. Me mola molt això, me mola molt tirar farols, encara que crec que no se me va molt bé, però em va agradar. I com és un xoc, pues si no se te va bé, pues, pues, pues ja veus que quin problema. Així, en manipulació, saps?
És pues per això que a mi l'arboleto no me va acabar d'encaixar per això. Perquè era molt de...
Té algo d'això. No, que estàs deixant que a vegades veus el que deixa la gent que no juga, que se descarta... En el... En el... També passa un poquet, no? Dixes sí, cartes i veus pots... el que van...
Sí.
Pots intentar esbrinar què està fent l'altre...
Sí, el que passa que en el fantasy real bloquejar a l'altra persona no te deix...
No,
o sea,
pues no,
bloquejarlo,
no,
pero no te
deis a contestar
y el teu combo no
está pedaí. Sí, correcte. Ja parlem d'això, que no actualment sí, sí. Sempre es cau, perquè és un molt. Però bueno, no entrem més en detalls en això. A mi social, en manipulació social, veig un 34%. O sea, un percentil 34%.
A mi veig
15%. Bueno...
que jo crec que va en consonància en el conflicte, com no m'agrada molt el conflicte directe, el take that mecanisme del que parlàvem en l'altre episodi,
ni escoca.
La manipulació social que va associada a vegades en aquest conflicte, com estirar-se farols, etc., no m'acaba d'agradar. Però he de dir que jocs com l'Avalon, que sí que has de fer un poquet,
és que és tot manipulació social,
sí que m'agrada.
Però
t'he de dir que igual que jo reconec que no sóc una persona que m'agrada el conflicte directe, però si jugué n'hi ha jocs i determinats moments que sí que m'agrada, com Carcassonne, que vaig a disfrutar en ciutats, la granja i el que faci falta. I la manipulació social del rotllo pòquer no m'agrada, però un joc party com l'Avalon me fa molta risa, també perquè em fa risa la temàtica, clavar-me el personatge de pues ara sóc Merlin,
Bàsicament és manipulació social.
Què és manipulació social? O sigui, ahí està el meu 15%, l'Avalon. Perquè tot va de conèixer-se un poquet, encara que tinguis que un percentatge saps que quin tipus de xocs i quin tipus d'interaccions, quin tipus de grup, quan aquestes coses sí que t'avellissen.
I en aquest sentit, jo crec que mola jugar a xocs que són com molt canònics d'un estil o d'un tipus de...
Descobriu els clàssics. Sempre us convidem a descobrir els clàssics.
Perquè ahir veureu si vos mola o no. Per exemple, en Avalon, si tu ho passes mal mentint a la casa dels teus amics, pues ja saps que això no és per tu. I està tan exposat perquè el joc només és això,
només.
Que sabreu si realment vos va o no vos va. Que ara futurs xos ja dirà però això té un poquet de ties farols, no me mola, saps? Però pues, ahir ho pots realment reconèixer.
Sí, jo crec que les ties de farols no m'agrada que el joc siga només això en un joc rotllo més elaborat, però si és social o un party ahí no m'importa.
Jo crec que...
Si no, jo no jugaria al poker en serio, però de risques...
Al Cosmic?
Pues sí.
Cosmic Encounter. Que per cert vaig girar a una versió
Duel.
Que llavors això igual a casa
ahí no hi ha un nivell de conflicte, va a pujar al 100% a saco.
Vale, guai.
Bueno,
anem a l'Eix de l'Est, a l'Eix Valencià. ¿Quién es el Ratchet and Clank
Estrategia?
Y así veo un rollo. Y el Fos es que tú, cuando juegas un job de taula, si no te hubieses hecho de taula, tú estarías la más de gusto, igual, frente en una de estas amigas charlando de qué tal la semana. Tú portes un choc a taula muchas veces, te va a pasarte un problema. Y para resolver y pensar, y bueno, con pots, bueno, pues espera, te estáis discapacitados, ¿no? Pero pues, si puedes resolver el puzzle, el problema que te ha pasado el choc a la taula. Eso es. El componente estratégico es muy importante muchas veces. Ni a chocs que intenten hacer eso, ni a chocs que intenten que te ríes y algo. Pero realmente.
Amanda.
Generalmente, chocs tienen un componente estratégico y es ese problema que tú además no tenías y decidís encararte a él. ¿Te mola resolver problemas, mencharte el coco,
fernúmeros,
en compañía, que siguen problemas a més llarg termini, que siguen més tàctics, més de resoldre coses que estan passant immediatament? Doncs això és del que es tracta tot este eix del polígon aquest.
Està quedant tot molt filosòfic.
Buah, és que això és molt convalidat en pràctiques de laboratori ara mateix en Platón 1.
Coneixer-se a uno mateix, a reflexionar.
El cas està en que jo, de tot això, tinc un 2%. O sigui, realment, jo tinc molt...
Mira,
molt
aquí sí que som diferents.
Molt, molt bé.
67.
Uau.
Quasi res.
Súper.
Perquè després està la fama de que els xics van a l'euro.
Sí, és curiós. A mi no me mola especialment. M'ho passa bé, m'encanta. I me mola molt jo fer estratègia. I intentar és mirar el puzzle, quan és un puzzle, però crec que és més rotllo cooperatiu. Que tots sí. Estem jugant junts. Si estic pensant...
A mi també, però això és una estratègia.
És una estratègia, sí, igual això no ho reflexa del tot bé. Però bueno, crec que sí que reflexa que a mi això s'està de menjar-me el cap a saco. Buah, i a banda com...
A mi és de allà termini m'agraden. Estàs més, muntant no? Els recursos i tal, que no significa que en cada ronda no tinguis uns objectius com una seitada mística, però encara així estàs mirant el global.
Sí, estratègia ja termini i tàctica per arribar ahir i tal, no? Això és xulo. Sí, sí, està, és més ahir i bueno, a mi m'agrada, no sempre que n'hi fa un 2%, però bueno, jo crec que m'agrada més que el 98% de la gent. I associat en això posa el... Bueno, així, evidentment, si esteu veient a YouTube, per així està l'ordinador on tenim la xulla, no? Que estem mirant. Així, el que està relacionat i posa com a atribut secundari és descobriment. I parla de descobriment, de xocs, descobriment de mecàniques.
De mecàniques noves,
de coses innovadores, de provar molts xocs diferents. Sí. I així que creix...
Parla de gent que li agrada... explorar igual un xoc molt a tope i gent que li agrada descobrir noves mecàniques diferents. A nosaltres ens agrada en general descobrir mecàniques, encara que vos, que sempre vos diem jugueu els clàssics, perquè jo crec que no pots, no sé, igual que sempre posem l'exemple de les pel·lis, no pots no haver vist Ciudadano Kane i després dir que una altra pel·lícula
que vull jugar molt bona
pues no sé,
que de les primeres, eh?
Exacte. Pues Jojo Rabbit, guay, el gran dictador, pues si vas a haber visto.
Grande, Chaplin, no Luis. A ver, Soles, así yo eso de reconocer que es un friki, ¿no? Un friki de hechos de taula.
Es un friki, cosa que me ve súper bien, de Yichir Regles.
A mí me encanta Yichir Regles, o sea, se ve muy loco, pero me mola hacer un reglamento y Yichir, no sé, me agrada
imaginarme. No sé, están... Crec que a vegades estan fetes com per a que jo no les entenga a primeres. Perquè és una cosa que s'entrena, com tot. Igual que t'entrenes a les instruccions de muntar els mobles, bueno, encara que era i que o sea, no t'ha dit res, però en veritat que les coses són molt més fàcils. I les coses s'entrenen, els tipus d'instruccions de les coses.
A mi el que me mola de llegir regles, i és el que apel·la aquest atribut, és a imaginar-me com es desenvolupa el xoc i les relacions socials en este marc que dona les regles. O sigui, a mesura que vas llegint, dius, ah, ja entenc, aleshores, si tires per així, això impactarà així, i hi ha xocs que vulguin guanyar això, però després també està una altra cosa que pots jugar, i això me flipa, això. Llegir regles és divertit, per mi, ja quasi en si mateix.
Sí.
I després ja...
la nova mecànica conforme xuga, dir oh, que això pues en Carnaval de Monstruos, del que parlaven, uy, pues si hagueran a tener esta, es por esa estrategia de préstec desde un principio y no al final quan ja ha sigut com obligatori que agafar el préstec, podia haver fet d'una altra forma. M'agrada aquestes coses.
I després, en aquest descobriment, a mi m'agraden particularment les mecàniques que són molt innovadores. En plan, Magic Maze, cadascú
sense parlar
tots a la vegada, tot el món mou els mateixos monigots, però cadascú fa en un sentit. Jo cap a l'esquerra, tu cap a la dreta, jo cap a dalt, tu cap a baix. Això me flipa. O sigui, aquí li va córrer això, si t'hi està fumbo, i jo soc francès. Jo que soc de World Fan Bars, este que parlem, de dir-ho, màquina, que tan tot fumbo.
Ell fan, ells fan, s'ha fet fan.
Això, vas líder.
Vas líder. Ja us comentarem, si voleu, que estem parlant així de molts jocs que igual no coneu, us comentarem igual i dediquem un episodi especial a Wolfgang.
Sí, és un vídeo molt recent, de fet ja va tenir com 3 o 4 jocs a 2018.
Sí, però s'han dut nominats a Spiller, ja des del Kenner, Spiller, ja des del tot.
Sí, ja parlarem, Pocinas i Brebajes és seu, The Mind és seu,
Pocinas i Brebajes és Quarks of Quilling.
Sí. Bueno, té varios, a les tabernes estas de tia. Bueno, total, parèntesis tancat, jo crec que descobrir xocs que són originals m'agrada particularment i és una de les coses que m'agrada de xocs de taula. Quan jugues un xoc i és com, ah sí, esto es como...
És igual que no sé què, però ambientat en
un altre lloc. Però bueno, ja jugo un altre o ja l'he provat, no? I última
part... Això ha de passar quan descobrissis l'última novetat de l'última novetat de l'última novetat i només vas a això que està guai saber d'on venen aquestes mecàniques.
Everything is a remix, que diuen, no?
Sí.
Al final tot està barrejat.
Encara que a mi... Bueno, ara parlem dels percentatges. A Carles li un 86 i a mi me eix un 47. Pense que, clar, a mi no m'agrada llegir les regles.
Bueno, però sí que t'agrada provar-ne molts xocs.
M'agrada provar-ne xocs, però m'agrada agafar un xoc i cremar-lo a saco. Això ho faig igual que les cançons. Que els discos. Vull dir, jo agafo un disc i el crema. M'agrada agafar el Fantasy Dance i vull explorar tots els combos a full.
A mi sí que passa que en alguns xocs sí que sol d'explorar a saco.
Encara que això no significa que m'ajudi mentre altres, però...
I en el meu cas jo crec que té a veure amb el meu passat de jugador de Magic. O sea, sí que, o sea, en Magic sí que has
estat... Sí que estàs ahí.
Estàs a saco, només jugues un xoc i a full. I m'ha passat en Ixil, m'ha passat en un poc de Arkham Horror també, d'optimitzar la baralla i tal. Me passen alguns. I quan me passa és super heavy, és conèixer tota la mecànica dins del xoc per sí. explotar-la. Però no moltíssim. Perquè també, si te claves moltíssim un xoc, tens menys gent en la que jugar.
Sí.
Perquè, clar, no pots fer un xoc a gent nova perquè tu saps jugar a saco.
I tu tens una baralla ja optimitzadíssima.
Jo me...
Coneixes molt bé el que ha de fer i en un xoc, per exemple, l'exemple de l'Arcam, el que hem parlat alguna vegada, és un cooperatiu. Si tu has jugat tantíssim i t'has fet la superinversió, me vas a dir el que vas a fer. I no mola res.
Això està relacionat en l'últim quartant del que parlarem.
Bueno, però me falta un aspecte.
Me falta un aspecte secundari que si l'he caigués...
Necessita de guanyar.
Si parles d'un 77, jo dic un 19. A mi, per bon, me té prou igual guanyar.
Sí, és veritat.
És a dir, ja m'ho passa.
Té igual.
Jo vull que el xoc és Catalunya, no. Vull rebreu... No, a Carla...
Vull dir, encara que tinguem a pandèmic, jo i xa partida l'he de treure.
Sí, si jo
soc... Allò és la partida i l'he de treure.
Sí, és un poder cooperatiu, però jo la seto i l'hem de
treure. Però és la que no sap el que és la pandèmia, que nosaltres la partida igual s'allarga un poc, però hem de trobar la manera de fer-ho.
També t'he dit que un bon cooperatiu l'has de treure, i després l'has de guanyar, perquè si no, no s'ha
Sí, ha de ser ajustat.
Però una sincerada, tu sí que tens la guanya. I és una cosa que em vol de seguida en els jugadors.
Sí, jo ho reconec perquè m'agrada.
Això és segur de seguida, no? La gent que li mola
i que li motiva a la cosa. Això no significa que, com tot, estem parlant, estem donant excepcions. Jo ho sé perfectament que quan juguem a Champions of the Wild me té exactament igual guanyar.
De nou.
Jo soc competitiu i m'agrada guanyar, però fins ahí arriba.
Igual que el Dixit.
Bueno, tampoc coneguem a gent que Incluso en el Champions of the Wild van a muerte.
Champions of the Wild es un show que de festa molt xorra, on has de dir tonteries sobre animals per guanyar proves de olimpiades que són absurdes com, no sé, bolos o... Jo què sé.
Aguantar-se sense menjar.
Sí, coses així. A veure, és un joc de festa, de passar s'ho bé i guanyar és de lo menys important. Però sí, hi ha gent molt competitiva que sí que necessita guanyar. Això està bé. Aquesta competitivitat pues, està ahí. Vale.
Igual inclús que en el Avalon, eh? M'agrada guanyar, però és que m'ho passa bé en les coses que diu la gent i descobrir que tu eres de veritat.
Pot ser que un millor sigui un xoc menys tipus de guanyar?
No.
Jo pensava que anava a desenvolupar-se algo més profund, però sembla ser que...
Sí. Vull dir, el Carcassón m'encanta i me sembla un xoc boníssim, però vull guanyar.
Vale. Vale, ha quedat clar. Ok, anem al quadrant.
Si tu 77, me podria haver dit com a tu alguna altra cosa, 86 o tal.
Sí, però...
O sigui, no, m'hi ha de ser més competitiva.
El quadrant este del sud.
L'últim.
La immersió. És a dir, de fet...
El rol, el lore.
El lore, me clava en un món diferent, és temàtic.
Estic fent un altre personatge, soc aquest personatge, ara soc un enano que vol anar a la mazmorra i agafar un tresor.
I, per exemple, les accions que faig al xoc depenen no tant de guanyar o no de guanyar, sinó
sí,
de clavar-me en el
personatge. Sí, decisions sobre el personatge, en plan, el meu personatge no faria això, vol el or.
Claro, per exemple, això és una típica, no? I si el xoc està ben fet, això te farà guanyar. Si eres, per exemple, un enà i vols l'or i això, si el xoc és temàtic, hauria de portar-te a guanyar només perquè tu estàs clavat en el tema i actues segons com el tema. Jo crec que això és quan un xoc és temàtic, funciona.
Sí.
Si no, si és un tema pegat...
I tot això va en el secundari, que és
l'estètica.
En general a mi m'agrada que l'estètica i el tema, o sigui, la tema mecànica estètica vaig a tot en conjunt. No que sigui una cosa pegada. De ho hem ambientat en Londres perquè Londres mola, però no té res a veure ni la mecànica ni com se desenvolupa el xoc ni res. Podria haver sigut Londres o podria haver sigut en algo así.
I la teva? La temàtica, ja, power. La temàtica també te va ajudar a entendre millor el joc, no? O sigui, al final les regles mateixes eren molt més fàcils de seguir, d'explicar i d'aplicar si tenen un sentit en el tema. Jo crec que, no sé si crec recordar si és el caverna en el que crec que agafes dos treballadors, el portes a la cabana i fas un tercer treballador, no? Vale, d'acord, no has d'entendre és un home, és un cubet, donen dos en aquesta situació, en aquest lloc en aquest especial, o sigui, tot el que t'està explicant, sí. Jo crec que això és super, super important i molt poderós, i de vegades els xocs euro pequen un poquet d'això, no? De que el tema està pegat i això és clar, són les seqüències.
Sí, el millor és la típica mecànica de col·locació de treballadors que hem comentat alguna vegada, o de recursos, de recursos econòmics, etc., però està super pegat. Per exemple, és super fàcil d'entendre després com funcionen les coses en l'alta tensió perquè la mecànica, el tema està va perfectament perquè els recursos, ja, evidentment cada vegada tindràs menys calgo.
Sí, això està superclavat i això de seguida, encara que no haig això de mola, perquè tu pots ser un pro al joc, però si el tema està ben posat pots explicar l'estratègia del joc de manera molt senzilla. No pots dir per cert, el recurs dels coberrotxos s'acaba molt ràpid, no dius ei, el carbó, tio, al principi és molt útil, però després sàpiga que s'acaba i tot el món ah, vale, quan ho entenc instantàniament perquè se relacionen les coses del meu món o del món que he vist, sigui el Senyor dels Anells o sigui una fàbrica, no?
Sí, exacte.
I jo crec que això és el poderós que té el tema i per això aquesta relació entre immersió, tema, reglas, es tan importante.
Las veces inmersión, si solo son blancos, 32, sí. 47, yo creo que es porque sí que me agrada...
Ah, pero sí que te mola la expresión de todo el componente de historia.
Me agrada el componente de historia en general, el que tampoco busque siempre es con clavarme yo en un personaje. Mm-hmm. Depende del choc, pero siempre, entonces, en Gloomhaven, no ante en Gloomhaven, o no ante en jugar al Arkham, sense, pues, jugar un poco con ese personaje.
Sí.
Pero después, mira, antes que me da igual.
Yo, por ejemplo, el rollo historia me te probo igual, y de hecho es que somos lo de varios historias. Yo tengo que un backup de historias en así, la modadora, y igual yo he hecho una peli, no van a de res, y aquí el pedazo, este quiera la de que no tiene memoria para la ficción, y Carlos así.
Para las historias, sí, va un poco que dice.
Va un poco
que
ahí, ¿no?
La estética, la producción de shocks. Yo creo que cada vez se compren mis shocks, se fan mis shocks, y las producciones y la estética se cuidan muchísimo. Porque cuando hay tanta variedad de shocks para escoger, el Swiss Manem.
Sí, al final también es que. La gent vol coses boniques, no?
Bueno, és un component com la gastronomia, no? Que diuen que el tipus de cobert, el tipus de plat, si ho fas en un mantell tot cuidat, una presentació bonica, és un altre... Mm. És un altre sentit.
Sí, influència realment el teu gust, no? En este sentit, jo crec que això també passa. Això
encara que sigui una crema de verdures ben servida, en tot ben bonico, te vas a ver a glòria.
Sí, i això, pues, en això us vol dir que clar, quan veus unes traccions xules o veus algo que t'ambienta o que...
Per exemple, Winspan té una producció cuidadíssima.
Està molt bo.
El material de les cartes, com estan fetes les explicacions, que tinga diferents tipus de colors dels ous, tot.
També són, els jocs de taula són doncs, objectes molt tàctils, no? I en el món tan digital que vivim, jo crec que això ho hem comentat una vegada, mola aferrar-se a coses que toques, que tenen textures, que mous, i tot això doncs, li dona molt de pes.
A perquè però anem a fer un episodi especial de... components i art, així que
sempre ok, i entrem ja en l'últim quadrant, el quadrant oest. The West is the best. Anem a veure.
Así, diversió social.
Així donem dos prou fort,
sí.
Que és diversió social, és a dir, que tu en fort bueno, és passar-t'ho bé amb la gent.
Exacte.
No, jo crec que això és lo fonamental. Para mí es lo fonamental.
Sí, 85-73.
O sea, realment molt semblants, eh? Jo crec que es mola, perquè si no, els dos un cop aprenem, podem jugar a moltes coses que ens agraden.
Sí, només
per fan. Per sentir-nos ahí, i no som des que som estrategues a saco, que podríem estar en un xoc supermental els dos i jugar-lo infinitament. Un poquet, però sembla que
això és... Això no significa que no jugues el xoc d'estratègia per a passar un moment.
Sí, però així, per exemple, primaria molt més el passar-s'ho bé amb la gent, crear un bon moment.
Clar, jo preferís que encara els nostres amics i anem a treure uns par de games, i després un altre dia ja quedarem o ja jugarem amb altres persones o nosaltres dos a un joc de 3 hores.
Sí.
Preferís que igual fer un, que ja ho hem dit, un board game tapas d'estos temes amics i més risques i ja està.
Sí, totalment. Això és, jo crec que component social per nosaltres de passar sobre, no?
Exacte. Ja siga el tipus de xoc que siga, jo que he d'ajudar els meus amics, la meva família o la meva parella per a passar-me un bé. Ese és el meu objectiu.
I per generar uns diguem, uns esdeveniments divertits i coses que puguis recordar després.
Sí, exacte.
Això és important. No és el rotllo, la contraposició així en l'estratègia, per això estan en extrems oposats del diagrama, és... que realment a tu el que te va en este sentit és estos moments, esta diversió, este rotllo gent en comptes de combat, que guai que vaig optimitzar això per a guanyar i per a treure el millor d'este...
Justamente, no? Un servista pensant en això, el combo que va fer.
Que està guai, també.
Són records diferents, són dos tipus de records que m'agrada generar en els jocs. Uno, quina jugada que ho així, això que al final va ser important i el millor, o que ho farem pandèmic, que al final va ser decisiu i tal, o sigui, el mejor de la estrategia que hemos dado la victoria o no, Chimpok, etcétera, y después el récord de Kina Risa, Quanchugar en Malabalón y no sé qué iba a decir, y estos son los buenos, pues si parecen malos.
Sí, total.
Muy bien, dice chorrades. Esos tipos de récords, y por eso cree que insisten todo el rato que las estadísticas están muy bien, pero una encuesta está muy bien, pero te hace reflexionar a tu mente y saber qué tipos de te pueden agradar muchísimo la paella, pero yo si eso igual no me echaría.
Sí, es una herramienta para conocerte, ¿no? Y suscitar ese tipo de debate, que yo creo que es lo chulo, y por eso la idea de hacer el podcast en base a la encuesta, pero bueno, yo creo que quedan cosas chulas de las que hablar. Okay,
y sí, pero sobre todo para conocer a tu mateixa, conocer a la teua parella, el teu grup, era fer tots la encuesta, y així després no pots dir, és que el meu grup d'amics no li agraden els jocs de taula. Bueno, és que a lo millor no li agraden els euro 100% estratègics, que n'hi ha que fer una inversió a tope en el tema.
És l'equivalent de...
I a lo millor si jugareu a Avalon o altre més social, i estaríeu enganxats tota la nit jugant a Welcome to Optimus, etc. O al revés, a lo millor els teus amics els agrada molt el tema bèl·lic o el tema místic o el tema d'il·lustracions, etc. Imaginació, i és que heu d'explorar i ses coses en comú i conèixer-se. Jo sé quins amics són supercompetitius i quins no.
També m'agrada perquè el posat, vull dir, i un poquet parèntesis, però el posat tot el mateix en eixos que són iguals, no posen fases d'enquesta, i no és millor els jocs estratègics competitius de 3 hores que els fillers que li diuen, no? Els jocs de relleno, que és horrible, per a passar-s'ho bé en 15 minuts. Estan al mateix nivell, tal com està representat i tal com t'ho pregunta i tal. I jo crec que això és important, és a dir, no, a mi no deixa d'agradar-me més el cine, per exemple, si no vaig a veure la pel·li iraní des de que comentàvem abans, no? I me pot molar el cine si veig altre tipus de cine igual, i això no me mola, i això és super vàlid. I jo crec que sobretot en un hobby on es tracta de jugar en gent que la gent s'apropa i que la gent puga jugar, cal saber quines coses els van agradar a la gent, perquè si li poses el drama,
o sigui, arribes a un grup que no ha jugat mai a estos de taula i vas en el Solkin, per molt bon xoc que siga, per molt recomanable que és, per molt clàssic, per molt que...
Bueno, pot encaixar o no.
Pot encaixar o no.
I igual...
O tirar a la gent cap endarrere i pensar-se que, oh Déu meu, això que és...
Igual portes el Jungle Speed, saps? I que tu penses que això va triomfar en tot el món con la Coca-Cola, i la gent pensa una xorrada i un xoc de xiquets.
Sí. O el Avalon que comentàvem, arribes a un grup i resulta que a la gent no li agrada lo de mentir-se, i hi ha dos o tres en el grup que no li agrada gens això i que ho passen realment mal, i això no funciona, i li treus l'alta tensió i s'ho passen superbé.
Sí.
És conèixer-se.
I la tribu secundari en este eix és Myanmar.
Cooperació.
Que,
I si ho hem clavat.
En el clau que tenim 89%
de dos. No, pues
que hem respost el mateix a les mateixes preguntes.
Sí,
exacte.
En fi, ja tenen els cooperatius.
Sí, perquè és una manera de, pues, això, d'evitar el conflicte, que els dos, com hem vist...
Buscar una estratègia comú, una discussió en els amics, i això és parlar amb els amics, no?
I com ho guanyes. Guanyes tots a la vegada.
Sí.
I això en el moment de germanor, pues, se dona molt especialment. I això jo crec que està molt guai. Per això els dos tenim també molta i junta component social, no? La diversió.
Exacte.
Social i la cooperació. I després tenim altres dues coses secundàries, que una és la sort.
Sort i accessibilitat.
I l'accessibilitat. Que en fons estan un poquet unides. Per què dic això? Pues perquè un joc com més atzar tinga, més accessible va a ser des del punt de vista que és més difícil dominar-lo per complet, perquè hi ha un factor de caos, que és l'atzar, que farà que tots els teus plans us puguen arruïnar-se en qualsevol moment, de manera que el fa més accessible.
El que passa que ahí he de fer un incís, i és que hi ha molta gent que confon accessibilitat i fàcil d'explicar, i que a lo millor el xoc només té una regla o dos, en que siga fàcil. No significa, no té per què ser fàcil. Si te poses així, la gent diu que és fàcil el Tolkien, perquè és només tens una acció a fer, deixar o agafar treballadors. Pues fàcil no és.
Sí, és
vull dir, s'explica en un segon? Sí.
Bueno, expliques un segon la teua acció, però no expliques en un segon totes les implicacions que té en l'acció.
Exacte.
Que la complexitat del xoc sí que és enorme i te permet que
les moltíssima que profunditat. No? A vegades se confon la profunditat del xoc, que lo accessible que és, lo fàcil que és d'explicar, lo fàcil que és entrar, etc.
I així també marquem els dos per igual, no? En sort, jo és que tinc en sort...
M'agrada que tingui algo de component de sort. No que siga només... O sigui, a zero de sort, me sembla que és esposar un poquet... O sigui, si l'has cagat, l'has cagat tu.
Sí,
és un poquet dur, la
veritat.
Perquè a vegades ho veus vindre i us l'he cagat així... i ja li cagas forever
i tota la partida i com que no hi haurà cap element de sort que ho hagués deixat,
és molt difícil de fer el mal fet que ha fet.
L'atzar és important de xocs, crec que a nivell
ja. Jo crec que sí.
A nivell ja, i també fa una cosa que no sempre mira guany, que jo que sé, això també està bé.
Sí, o si algú per el que siga, perquè a vegades has d'escollir una estratègia al principi de vaig a so, has escollit una que la resta no ha escollit i no competixes en la resta, fas una estratègia superbona en això i has guanyat des del principi. Tampoc has, no és que l'altre ja t'ha escollit malament, és que la resta també ho ha escollit i és que és com una roda, i a mi quan se fa com una roda que no pots, que veus que el tren va a estrellar-se i no pots fer res, me treu del xoc totalment, perquè és que no pots arreglar-ho. Per això a vegades els engine builders estos no m'agraden.
Sí,
perquè tinc la sensació de que alguns corregir la esa mecànica, el teu motor costa prou.
Sí, una cosa que és curiosa també és que estem parlant d'atzar com per exemple una mena d'anivellador.
Atzar significa treure cartes, tirar daus, etc. Que n'hi ha que tindre que treure casillas de una bolsa, algo así. Que pasa en algún el choc que ahora cambie la estrategia, también puede pasar.
Sí, totalmente. El tema es que de todo eso, el que voy a contar es que la charla en sí también se domina.
Y, sí, claro,
y la estrategia es compatible en la charla porque tú chugues, saben que poden passar certes coses i un xoc que estiga molt estancat,
saps els números que n'hi ha uns daus, les probabilitats que n'hi ha aquells que unes coses i que n'hi ha un altre, saps, encara que siga a treure cartes, saps quines cartes són,
i això és una banda que pots conèixer les probabilitats, que seria una part, però a banda també volia referir-me al fet de que tu saps que el teu pla no pot ser únic perquè aquesta estratègia pot fallar per l'atzar, per tant has de tindre altres plans secundaris que
o altres plans secundaris per a bloquejar a l'altra persona, o altres plans secundaris per a que no te bloquegin a tu, etcètera. Sí, quan sí. Depens, la teva estratègia també depèn en part de lo que...
Això és, l'atzar jo crec que està guai per ahí també, perquè te permet tindre un joc més versàtil, on pot ser la teva estratègia inicial de repent, per coses de l'atzar es veu tombada i has de canviar a altres idees, i has de ser flexible, i això són coses que m'agraden, són d'ells que m'agraden perdre els xocs, no? Estratègics m'agraden.
Sí, haver de canviar, acoplar-se.
Ahir per sentir jo 33, tu 59.
Sí.
Jo crec que més o menys.
Més o menys, o sigui, no és que m'agrada moltíssim tampoc que siga només a xar, perquè a vegades la xar me sembla injust.
Sí, però cero a xar no s'agrada. Sí. I per últim, l'accessibilitat, que jo crec que està superunida a tot aquest tema de diversos...
M'agrada que siguin molt accessibles, perquè m'agrada poder-los explicar als amics i que tot el món com que se sent enseguida al mateix nivell.
És
un xoc que va sorprendre moltíssim, que és el Terra Mística, perquè és un clàssic, pues se conte perquè és un clàssic, és un gran xoc, i me donava la impressió de que anava a ser més difícil d'entrar, d'estos que vale, anem a veure com se juga, les decisions que s'han de prendre, perquè sembla que has de prendre moltes decisions, i quan s'ha de prendre massa diferents tipus de decisions sempre sembla que sigui més complex d'entrar, i no,
tal com està muntat, les edicions que prens estan molt guiades al principi, tens més limitacions i després van obrint-se les possibilitats. I això és molt, també cada torn te diu una mena de mini objectiu que has d'assolir, de manera que vas cap a aquest objectiu, te centra molt, sobretot a les primeres partides. Aleshores, és un joc realment accessible, dins de que és un joc complex, una riquesa, i que pots esperar moltíssim.
Sí, moltíssim, clar, partides, això no significa que pugues treure en algú que no hagi jugat mai i pues algú és més o menys al mateix nivell.
I és un joc literalment en 0 atzar, si no digo que, o sea, el atzar es donar al principi quan es donen els objectius de cada cop i després ja no n'hi ha atzar.
No.
Però encara així és un joc que aconsegueix ser molt accessible. No? Entonces, bueno, ens agrada particularment per això. Té un company estratègic superfort.
Però, o sea, que no us tiren de gaire vegades que sembla que siga un euro complicat i tal. N'hi ha molts que per això són clàssics i per això triomfen, que són, solen ser molt accessibles.
Mm-hmm. Nosaltres, bueno, ja hem pegat la volta a tot el cercle. Hem fet una reflexió ahí profunda, mos han convidat Platón 1 i Aristóteles 2. I jo crec que bueno, la qüestió és que ens conteu vosaltres.
Quin tipus de jugador sou? Quin tipus pensàveu que éreu? I si vos haig dit semblant a lo que pensàveu.
Exacte, si feu l'enquesta, s'ho diguem.
Els vostres companys, família, la fan i són el tipus de jugador que pensàveu? Si gràcies a això decidiu comprar un altre xoc que encaixa millor en el vostre grup
i tinc un fa de repente, doncs exacte, aneu comentant-nos així les coses i ho comentem per les xarxes socials. Com sabeu, estem al Twitter, estem a l'Instagram i bueno, també a la plataforma de iVoox, on se poden deixar comentaris que també llegim. Moltes gràcies.
Exacte.
També
gràcies a tots que sentiu el podcast i ara és que vegeu a YouTube,
i a YouTube també hi ha comments, like, subscribe, així que se n'ha perdut les bandes. El vostre feedback ens fa molt d'il·lusió i enriquís sobretot el canal, que jo crec que també mola per a la discussió lúdica general. Així que no res,
moltes gràcies per estar ahí.
Moltes gràcies.